Com veuràs el partit avui?
A casa, el veuré a casa, el veuré amb els meus dos dels meus tres fills, a lo millor ve també el gran, i suposo que també vindran alguns amics.
Perquè els tens aquí, però no viuen amb tu, no?
Ara no viuen amb mi, tots ja volen sols, però el que estava a Dubai vivint ha tornat, afortunadament, perquè ell em anava dient que no, si no hi ha perill, que no passa res, però finalment doncs ha vingut i estic més tranquil. I és el que, doncs, quan ve aquí, viu a mi.
Tens algun ritual?
No, però generalment sempre em sec el mateix lloc. Ho vaig canviant. També és veritat que en els partits tinc dos llocs a casa que vaig canviant.
I truques a algú després? Per comentar el partit?
Home, truco generalment, doncs tenim una trucada amb el Deco, en el Hansi li envio un missatge sempre i ell me'l torna. I és bàsicament envio als directors esportius o al directiu responsable un missatge i en l'entrenador, en aquest cas era el Hansi, i m'agrada enviar-li.
Són les 12:06, és el que t'hi jugues avui, entrevista a Joan Laporta. Si haguessis pogut, hauries fitxat a Hansi Flick abans?
Sí.
Quan?
Quan vaig arribar.
Només arribar?
Sí, sí, clar. Era l'opció que en aquells moments doncs, va resultar que no era una opció perquè ja havia, doncs, s'havia compromès amb la selecció alemanya, però que era la que més m'agradava pel Barça.
I qui t'havia parlat d'ell? Com vas conèixer Hansi Flick?
Mira, vaig estar llegint una revista de futbol, una entrevista, perdó, amb un diari, a un home que es diu Ralf Rangnick. I ella parlava de la generació d'aquests entrenadors alemanys que doncs, han funcionat molt bé i era com un especial pare de tots aquests entrenadors alemanys. I vaig parlar amb el Rafa Juste i dic, escolta, tu que a més és d'origen austríac, em sembla, aquest home, i el Rafa té una empresa on treballa amb austríacs. I dic, escolta, pots contactar amb aquest tio? I el convidem a dinar. I el vam convidar a dinar a casa meva. Va venir i ens va explicar, t'ho faig ras i curt, va dir que el Tuchel és el que tenia més coneixements, el Klopp era, doncs, ja estava una mica de tornada, però era un molt bon entrenador, però estava de tornada, el Nagelsmann era molt bo, però el tracte amb les figures li era bastant complicat, i el més complet era Hansi Flick. Hansi Flick era, a més, un entrenador de club, i que tots aquests alemanys, sobretot el que tenia més la filosofia cruifista del Hansi Flick. Què passa? Que el Hansi, la gent del Hansi era el Pini Sahabi, vaig parlar amb ell, em va estar parlant de que tenia això amb la selecció alemanya, però que potser, doncs, si doncs, era el Barça, el Hansi estava entusiasmat amb el Barça, sembla ser que ja aleshores ja li agradava molt, però no va poder ser en aquells moments. Quan vaig dir-li al Koeman que doncs, la meva opció doncs, no havia funcionat, vam continuar amb el Koeman. Va passar el que va passar i es va arribar després al Xavi, quan el Xavi el dia del Villarreal a la casa ens diu que marxa a final de temporada, que no pot aguantar més, que té massa pressió, vam decidir doncs, ja anar pel Hansi.
Ara parlarem del tema de Xavi, però a Koeman li dius clarament que l'opció que tenies no funciona i que per tant et quedes amb ell i ell ho accepta.
Sí, ho acaba acceptant. El primer, això ve d'una reunió que demana el Koeman per veure'ns i no sé si havia sentit campanes o volia saber, entenc, de que quan arriba un nou president, doncs dir, escolta, sóc el teu entrenador, i jo en el Koeman vaig ser molt sincer, a mi el Koeman el trobo una persona excel·lent, a més que és un gran professional, però en aquells moments jo pensava que l'etapa Koeman no era la que més convenia al Barça, i li vaig dir, em diu, sóc el teu entrenador, i li vaig dir, mira, Ronald, tu per mi ets una llegenda, li vaig dir, perquè jo sempre el Koeman el recordo, Wembley 92 al minut 111, marcant el gol de la final contra la Sampdoria, i a més una llegenda, ha sigut un jugador que t'admiro. Ara, no ets el meu entrenador. Ronald doncs, va reaccionar molt, molt, molt correctament, però que clar, això tampoc... el que tampoc veia que li tingués que dir una cosa que no era, no? Li vaig dir, mira, en dues setmanes el diré alguna cosa, si vull que continuïs, i si tu no vols continuar, ho respectaré absolutament.
Hansi Flick acaba contracte el 2027, l'altre dia va complir 100 partits com a entrenador del Barça i va dir que no li importaria complir-ne 100 més. Per a que això sigui realitat, hauria d'ampliar el seu contracte més enllà del 2027. A tu t'agradaria renovar-lo?
A mi m'agradaria que fos l'entrenador dels propers anys del Barça, per suposat, penso que reuneix totes les condicions. És exigent, té coneixements, és professional, disciplinat, sap tractar els jugadors, entén el que és el club, està a gust, se'l veu que està a gust en tot moment. Et dona molt bones vibracions i et dic, amb una forta personalitat i amb caràcter. M'agrada molt.
I castellà i català, alguna cosa parla o no?
Ho entén, el castellà l'entén, el català doncs també va entenent paraules, i jo crec que el castellà el parla més del que la gent ens pensem, però bé, la comunicació amb ell és en anglès.
Perquè ho heu comentat, això de que algun dia faci la roda de premsa en castellà, o ja va bé que la faci en anglès?
Ja va bé que la faci en anglès. Coneixent-vos a vosaltres, ja va bé que la faci en anglès.
Estem amb Joan Laporta, també amb Adrià Soldevila, amb el Jordi Martí, que va rient. Bon dia. Gràcies, Jordi.
Gràcies. Va pensant en això que ha dit, quan ha dit que Flick entén el club, qui li deu fer de tutor, de guia, de xerpa, Hansi Flick, perquè entengui el club?
El primer que li va fer de xerpa vaig ser jo, que li va fer una carta. Jo crec que la vam estructurar molt bé i va ser molt clara, i d'una pàgina que li explicàvem el que era el Barça, el que representa, el que significa, el que, doncs, on és el Barça i el que, doncs, els culers sentim, el que ens agrada, com ens agrada jugar. Ell ja ho sabia, és filosofia cruifista, i vaig fer una carta, em sembla que vaig traduir-la, la vam fer traduir a l'alemany perquè no hi haguessin...
Però aquesta carta s'ha de fer pública, no? Hauria d'estar al museu.
Aquesta carta la tenim aquí, els tovallons, les cartes, totes aquestes històries. És veritat que acaben al museu, però això és una carta que li vaig fer jo en el Hansi, és del Hansi, propietat del Hansi.
Un dia en una roda de premsa li podem demanar si l'ensenya aquesta carta a Hansi Flick. Has fet referència dues vegades a que és filosofia cruifista. És cert, en un llibre que ell va escriure fa temps ho explica, que l'escola alemanya era molt metòdica i li agradava la holandesa perquè deixava volar el talent del futbolista, i que per això, entre altres coses, es va fixar amb Johan Cruyff. D'aquí a un parell de setmanes es compliran 10 anys des de que va morir Johan Cruyff. Què creus que diria d'aquest Barça?
Estaria orgullós. Jo estic segur que el Johan, veient com juga el Barça del Hansi, que té el control de la pilota, té doncs el joc de posició, juga a l'atac, té jugadors de gran talent, el Johan s'ho estaria passant pipa, s'estaria divertint.
Si el Barça guanya la Champions, et banyes al Danubi?
No.
És a Budapest, no? La final de la Champions és a Budapest.
I a més és blau. No. El Danubi és blau.
Però és Buda o Pest, no?
Una part és Buda i l'altra part és Buda
o Pest. El Danubi divideix.
El Danubi el divideix, sí. No, crec que em banyi el Danubi. Encara que seria una època de l'any que si vols banyar, et podries banyar, no? Seria meravellós, el que dius.
No sé, alguna promesa, jo què sé, regalar... Ahir va estar el Ferran Oliver amb Jaume Guardiola en un debat sobre l'àrea econòmica a Ser Catalunya, el que t'hi jugues especial, que va fer l'Adrià Soldevila, i ens va explicar lo de les samarretes de marca pròpia, que n'hi ha 300.000 en un magatzem, i que hi ha col·leccionistes que s'han posat en contacte amb el club interessats en comprar-les. Si guanya la Champions, una samarreta per cada soci?
Bueno, això no estaria malament, i és una de les opcions que estem contemplant.
Sí, no?
Sí, es va ja contemplar. I això ho vam fer, ja sabeu que era una mica una mesura de pressió perquè aquí es pensés que si no arribàvem a un nou contracte que representava que recuperéssim molts drets que tenia el contracte antic, ens ho faríem nosaltres, les samarretes. I això també era una manera de pressionar a l'altra opció que teníem per l'altra companyia que fa equipament esportiu, per tal de que doncs veiessin que anava en sèrio.
El que esteu plantejant-vos és vendre aquestes samarretes, no regalar-les als socis, o també?
Les dues coses.
Sí?
Estem plantejant-nos una opció, als socis, evidentment, que som 150.000, doncs amb el nombre de samarretes que hi ha seria una opció, i per això és una mica sorpresa. M'estàs fent desvetllar una cosa que sabíem, que el soci es trobi un determinat dia per un determinat esdeveniment una samarreta determinada i, doncs...
Regalada.
Estaria molt bé, però no ho desvetllis, perquè ja et perds la gràcia de sorpresa.
Per què vol renovar Lewandowski?
Primer perquè és un jugador de gran talent, que té gol, quan surt l'enxufa, i a més hi ha una altra cosa claríssima. El Lewandowski, si vol continuar... Mira, jo als grans jugadors sempre els he donat, doncs, en un moment determinat, doncs com a agraïment un any més de contracte. Al Lewandowski li estic molt agraït, perquè va venir en un moment en el que no era fàcil venir al Barça, i es va afrontar a tot un club que admiro, que és el Bayern de Múnich, perquè tenia contracte i va dir, per la meva qualitat, la meva trajectòria en el Bayern de Múnich, ara em ve de gust jugar al Barça, perquè sempre ho he volgut fer i m'heu de deixar marxar. I el Lewandowski va renunciar a moltes coses per venir al Barça, i això jo li estic molt agraït, i crec que si ell té ofertes, m'han dit que té ofertes a Aràbia de molt importants i tal, ell veuré en un moment, veurem què vol fer. El que passa que a mi m'agradaria que ell continués un any més si ell vol, i a més està també molt adaptat a la ciutat, està ell i el seu entorn. Bé, m'agrada el Robert amb tot el que fa, és un home que va directe, que t'explica les coses que veu bé i les que veu malament, no... És ja un jugador, doncs, que ha madurat molt bé.
I pagareu els 30 milions de Rashford, si sou escollits com a president?
Sí que en el Deco, és a dir, el Rashford està amb gols i assistències, està fent una bona temporada. Entenem, doncs, que ha estat una bona incorporació. És un jugador que em diu el Deco, i és veritat, sempre ha de tenir un defensa enganxat. O sigui que ja t'ha d'anar part a un. Bé, a mi trobo que està fent molt bona temporada. Ja veurem a final de temporada què és el que es fa.
Julián Álvarez, t'agrada o no t'agrada?
És un gran jugador que en el sistema del Barça diuen els que en saben molt més que jo que funcionaria. Però a veure, és un gran jugador, però no per... que faci saltar la banca, entens? Això és una qüestió de que primer hauria d'ell mostrar la seva voluntat de venir al Barça, que això és el que volem de tots els jugadors que volen que ens interessessin, i per altra banda, que si amb un preu raonable, aleshores es podria estudiar, però en principi jo et diria que tal com estan els o el que pretenen, jo crec que això és està fora de lloc.
Però un davanter centre vindrà?
Això es decidirà un cop doncs, aquestes eleccions doncs, es celebrin, i si continuem la junta directiva que jo doncs, presideixo o he presidit, el Deco continuarà, i aleshores totes les gestions que el Deco ja porta fent de fa temps per tal de que doncs, hi hagi els ajustaments necessaris a final de temporada o que aquest equip doncs, millori en la mesura de lo possible, doncs es faran, no sé si seran davant de centre o seran altres posicions, però en concret ara tenim a dos jugadors que són d'una gran qualitat, que és el Lewandowski i el Ferran Torres. No és incompatible que vingui una persona més al davant? No. Segon jugador més al davant? No, perquè els dos poden continuar amb un jugador més al davant. Però això ja es veurà, el Deco està treballant.
I escoltar ofertes? L'altre dia va venir Joan Soler, que ha estat directiu, va dimitir per tornar-se a presentar a les eleccions a la candidatura, i ens va dir que havia rebut una oferta per Lamine Yamal de 250 milions d'euros.
Sí, sí, això...
Però va ser oferta formal?
Sí, formal, a través del seu representant i confirmat amb el personal del club que estaven interessades.
PSG.
Sí, sí, el PSG, i en el seu moment van venir, ho van explicar de cara i vam dir que no. Era un moment que el Barça estava en una gran dificultat. Són d'aquelles decisions que dius que són valentes, que en un moment determinat la gent que doncs, es pensa que només és una empresa el Barça, doncs s'haurien de fer, i jo crec que no s'han de fer. Ja no ho vaig fer a la meva primera etapa, quan em van venir a ofertar l'Inter pel Messi, i en aquest cas doncs, ha vingut el PSG, va venir el PSG pel Lamine. Jo crec que vam prendre la decisió correcta, perquè amb la feina que estàvem fent, amb les decisions que estàvem prenent, l'economia l'anàvem recuperant, i hem mantingut un equip molt competitiu, que això trobo que és molt mèrit del Deco.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.